Bona tarda, senyores i senyors, com totes les setmanes, us saludem des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Comença una nova edició del Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra, aquesta setmana en companyia del Juan Carlos Valero, de BC Catalunya. Bona tarda, Juan Carlos.
Hola, bona tarda.
Leandro Amor, Agència EFE Catalunya. Bona tarda, Leandro, benvingut. I el Manel Manchón, de Metrópoli Abierta. Manel, bona tarda, benvingut
bona
també.
Tarda, bona tarda.
I bon any a tots tres, perquè no us havia vist des de l'any 2022, vull dir que ja és un... Ja han passat uns dies del 23. El convidat d'aquesta setmana al Conversa, el senyor Jaume Guardiola, president del Cercle d'Economia. Bona tarda, senyor Guardiola.
Bona tarda.
Benvingut i també bon any, perquè feia molt temps que no el veia vostè i teníem ganes de tenir-lo en aquesta taula del Converses, perquè hi ha sempre moltíssimes coses a parlar amb vostè, que és una ment d'aquestes privilegiades en el món de l'economia catalana i espanyola. Aviam, que li anava a dir, estem a 14 de gener i Catalunya, la Generalitat, encara no té pressupostos, no té els pressupostos d'aquest any del 2023, i jo m'agafo una fulla d'opinió que van fer vostès el mes de novembre, si no m'equivoco, i allí quedava molt clar, vostès demanaven la gent del Cercle d'Economia al govern, en general, al govern sobretot, que és el que ha de portar la iniciativa, i els partits catalans en general, doncs celeritat en arribar a una entesa per aquests grans números del 2023, perquè l'economia catalana, com pràcticament totes les economies, està en un moment complicat, no? Encara hi ha la ressaca dels dos anys de pandèmia, tenim aquí mateix encara, tot i que està enquistada, però lamentablement enquistada, la guerra d'Ucraïna, i també la inflació, la crisi inflacionària, no? I tot plegat, doncs, com et deia, o com li deia, estem en aquesta ressaca i no ens en sortim, i necessitem els pressupostos, vostès deien molt clarament, per tirar endavant l'economia catalana, perquè si no tenim aquests pressupostos no anem pas bé. Aquesta crida del mes de novembre la torna a fer avui, dia 14 de gener, senyor Guardiola?
Sí, sí. Bueno, bona tarda. La nota que fèiem era una nota que començava una discussió una mica més ampla, no?
Sobre, sí, hi havia moltes
els riscos qüestions de la progressió política, sí, no? Que eviten moltes coses, que no es prenguin decisions que afecten a la vida dels ciutadans, i que d'alguna manera, doncs, la classe política en aquest sentit no fa honor, diguem-ne, a la seva obligació, no? Que és el servei públic, no? El servei de la cosa comú, no? O de la casa comú. Llavors, un dels exemples que posàvem amb la política catalana era el tema dels pressupostos, i fèiem una crida a l'acord pressupostari, i seguim evidentment amb la mateixa posició, i l'hem expressat quan hem tingut oportunitat. Són a més a més uns pressupostos aquests, diguem-ne, una mica especials, perquè es produeixen en un any d'inflació i en un any també on hi ha fons diguem-ne europeus, no? Amb la qual són uns pressupostos expansius, i per tant una gran oportunitat, no? De recuperar terreny en moltes coses, no? I per tant tenen uns nivells de despesa elevats, no? Que poden permetre, doncs, diguem, afrontar temes molt importants des del punt de vista de l'economia social, des del punt de vista també de les infraestructures, etc. No? I per tant, doncs, estem... I també crec que pensem que hi seran, que l'acord sobre els números em sembla que està relativament avançat,
tancat,
i que més aviat el que hi ha, doncs, és un debat una mica sobre qüestions extrapressupostàries que, bueno, que fixen una mica la posició política, no? De cadascuna de les formacions, però em sembla que l'ambient que es respira és de que això probablement arribi. Tothom té que fer l'esforç,
no?
Quan, evidentment, a la vida política hi ha el concepte aquest de la transacció, no? I això que els anglesos diuen el compromise, no? Que és que s'ha de fer un esforç de cedir posicions pròpies en benefici d'un bé superior, que és l'acord, no? I aquest concepte crec que és el que hi ha darrere qualsevol negociació política, i també estarà darrere aquests pressupostos.
Mira més en clau de país que no pas en clau partidista, poder, senyor Guardiola, això és molt important. Aviam, ara mateix el govern d'Esquerra té tancat un acord, un preacord amb els comuns, falta acabar de tancar l'acord amb el PSC. Allí hi ha tres elements que són d'infraestructures que sembla ser que són un escull important. La B40, que és el quart cinturó, que és una obra històricament reivindicada pel teixit econòmic i social de Catalunya, sobretot econòmic. Tenim també el tema del Hard Rock Café, el Hard Rock a les comarques de Tarragona, i el tema de l'aeroport. I vull centrar-me sobretot en el tema de l'aeroport. Catalunya, Barcelona, necessita un aeroport més competitiu, un aeroport que li doni connexions internacionals, més que poder allò que tant se n'ha parlat del famós hub, no? Poder... Tinguem unes bones connexions a nivell de tot el món, no? Com ho veu vostè?
Bé, en concret d'aquestes, diguem-ne, temes extraportatius que deien, l'aeroport és un,
posa l'escull que ara mateix.
I la nostra posició sobre l'aeroport és molt clara. Crec que en general hi ha un punt de sortida que hi ha un acord, perquè no crec que hi hagi cap formació política que avui, diguem-ne, de les que són més centrals, que avui no defensi la necessitat de tenir més vols interconnectats a l'aeroport de Barcelona. Crec que això ho hem sentit clarament amb veus socialistes, ho hem sentit clarament amb veus del món de Junts, ho hem sentit també amb veus del món d'Esquerra Republicana, i fins i tot, si un es fixa amb el pla estratègic metropolità que s'acaba de presentar, doncs allà també s'estableix que una ciutat com Barcelona, que aspira a ser una ciutat de coneixement, la universitat i la recerca, necessita també més vols intercontinentals. Per tant, totes les formacions defensen això. La qüestió és com es fa. I amb el com es fa venen les diferències, no? El tema de l'aeroport l'hem mirat molt. Tothom, no?, està molt pendent, no? Llavors hi ha... Jo no sóc un expert, però he escoltat molt els experts que parlen de l'aeroport. Al final, l'aeroport té la manera de créixer amb més connexions intercontinentals, només n'hi ha dues. No? Una és utilitzar les pistes actuals, que són una que és llarga, que és la de la banda terra, i una que és curta, que és la de banda mar, tal i com originalment estaven dissenyades. La de banda terra per enlairar-se i la de banda mar per aterrar. Avui això funciona al revés. Si funciona al revés, perquè va haver un pacte amb els... municipis, diguem-ne, del sol al Baix Llobregat, per evitar l'impacte acústic, s'utilitzen al revés, al inrevés de com estan dissenyades. És a dir, la pista llarga s'utilitza per aterrar i la pista curta per enlairar-se. Això només es té que canviar quan hi ha vols intercontinentals. Quan hi ha vols intercontinentals s'utilitzen com estaven dissenyades, perquè es necessita una pista llarga per enlairar-se. I això fa que la mecànica i la productivitat de l'aeroport baixi. Per tant, això fa que estiguem al límit i no es puguin fer rutes noves. Doncs per fer això només hi ha dues solucions: o tires enrere i tornes al model original, que això jo crec sincerament que tindria un impacte acústic sobre un territori que, diguem-ne, que no ho acceptarà, no? Sí, sí. O allargues la pista curta i la fas, no una pista tan llarga com l'altra, però sí lo suficient perquè faci l'enlairament de tots els avions, no?
Cap on l'allargues?
I només tens un lloc per allargar-les, que cap a darrere anant el que es diu la pista de la Ricarda. No hi ha més opcions. Lo de més és donar-li moltes voltes, no? A la qüestió, no? I bueno, evidentment, o impactes acústicament o impactes ambientalment. L'impacte ambiental es pot i es deu compensar, no? Llavors hi ha una capacitat, i amb el plantejament original que feia ENA, fa una proposta, que no és una proposta definitiva, perquè té que fer la proposta del govern de la Generalitat, que és qui té el diàleg ambiental amb el govern d'Espanya i a Brussel·les, té una capacitat de compensar molt gran. I aquí és on tindria que estar la negociació. Hi ha una capacitat de compensar molt gran que vol dir que la Ricarda, que és una llacuna artificial, es pot reproduir. Si un es fixa quan a terra és molt evident, entre l'aeroport i la zona logística i on hi ha la terminal de Hutchinson del port, hi ha terrenys erms. Allà hi ha una zona que no està ben protegida. Hi ha una capacitat allà de desenvolupar i de compensar sobradament, diguem-ne, l'impacte que té ambiental. El món, diguem-ne, del Delta, del Llobregat, és un món que conviu amb molts usos. Conviu l'ús residencial, i amb això Esquerra Republicana porta raó quan diu és que part d'aquest desenvolupament immobiliari que es va fer el seu dia ja es va fer sabent que interrompria el funcionament correcte de les pistes. Llavors ell atribueix qui governava llavors era la Convergència de la Generalitat i els socialistes del Baix Llobregat, no? I per tant, escolta, ara a mi em toca resoldre i afrontar un tema que segurament si s'hagués dissenyat bé des de l'origen no el tindria.
No tindria mare.
Porten tota la raó. Per tant, aquesta queixa d'Esquerra és una queixa correcta. Però el que dic és que hi ha aquest zona del Baix Llobregat i conviuen la zona residencial, hi ha zona industrial, tens l'ús ambiental...
Agrícola.
Tens l'ús agrícola, és a dir, tens l'ús aeroportuari, i jo crec que l'operació de pressió de l'aeroport amb la capacitat que hi ha de fer compensacions és la gran oportunitat de posar ordre en aquesta zona. I deixeu-me que us digui una cosa, l'aeroport de Barcelona, hi ha un soci del Cercle Veterano molt simpàtic, que va estar molt al disseny de la reforma actual de l'aeroport que avui gaudim, i ell diu que l'aeroport de Barcelona és una obra d'orfebreria aeronàutica. I ho és, són 15 hectàrees.
Per la ubicació on està i
com. 15 quilòmetres quadrats, pensem que Barajas té 90, ubicats en un lloc estratègic, que és un avantatge competitiu brutal, tenir, diguem, una zona franca, un aeroport i un port al costat i al bell mig de la ciutat, i que ens dona una potència de tiro molt gran. I al seu dia ja semblava molt difícil fer el que es va fer, i es va fer, i va ser un miracle. El que hi ha avui a l'aeroport de Barcelona és un petit miracle, fruit d'una feina que es va fer molt bé, perquè va haver al front lideratges molt importants. Estem parlant, i això m'agrada recordar-ho, estem parlant d'època Majestic, època Majestic, i per tant amb una capacitat d'interlocució, on el ministre d'Obres Públiques o de Foment, no sé com es deia llavors, era l'Àrea Salgado,
Salgado,
però el secretari d'Estat d'Infraestructures era l'Albert Vilalta, a Madrid. Aquí teníem l'alcalde del Clos, teníem la convergència amb el president Pujol a la Generalitat. Hi havia a la Cambra de Comerç, que llavors va ser l'impulsor de la reforma de l'aeroport, l'Antonio Negre Vilavecchia. Jo dic perquè quan al final s'ajunten gent d'ideologies i posicions absolutament diferents, però amb una clara vocació de transformar i de servir els ciutadans, es poden aconseguir grans acords, no? I jo crec que l'aeroport de Barcelona avui està en aquesta fase. Si tots tenim clars que una ciutat i un país que el volem fer que sigui del coneixement, d'indústries i serveis de valors que tenim, doncs, des del supercomputador, els centres de recerca, una capacitat de fer start-ups, un món universitari, diguem-ne, de primera qualitat, si tots volem fer d'això una ciutat del coneixement i de la innovació, i aquest és el futur, i Barcelona té, i Catalunya i el seu interland tenen un gran futur, s'ha de fer una aposta per una empresa de l'aeroport i una mica dir les coses clares i no estar una mica movent la pilota quan realment les opcions que n'hi ha són molt limitades.
Clar. En aquest sentit, i ara et deixo anar un últim, ja que parlava d'una gran entesa entre totes les administracions, i ja que es parla de tantes meses de diàleg, taules de diàleg, seria convenient una taula de diàleg sobre aquest tipus de qüestions, no? Entre totes les administracions, sectors econòmics, i dir, escolta, hem de tirar endavant el canvi d'aquest aeroport de Barcelona. Fem-ho, però tots, amb gent com hi havia en aquell temps que vostè parlava ara mateix, no? Sí. Creu que és possible això o no ara mateix?
Sí, jo crec que sí, jo crec que hi ha un espai per fer-ho, però també hi ha pressa, És a dir, el risc una mica
de que
comencem,
no?,
ara un procés de reflexió, portem molt de temps reflexionant amb això. L'aeroport
està... Perdem molt temps reflexionant.
L'aeroport va semblar un moment, amb la pandèmia, que ara no val que parlem de l'aeroport, perquè això ara no tornarà als nivells del 19 fins no sé quan. Escolta, doncs ja hi som.
Ja hi som.
I ja tindrem un estiu proper que serà calent.
Vaticina problemes de cara a l'estiu que ve o què?
Bueno, crec que sí. Jo no ho sé, això. Jo no sóc un expert, no? però el que sento la gent que està implicada a l'operació, doncs sí. I avui no es poden fer rutes noves, no? O sigui, s'estan perdent oportunitats, no? Perquè això, hi ha aquesta cosa de la paraula hub, no? La paraula hub sempre l'associem a que hi hagués una companyia de bandera, no? I així eren els hubs tradicionals, però el que estem pensant és que l'aeroport de Barcelona és aquesta visió d'un hub modern que, senzillament, hi ha tants vols punt a punt, i avui l'aeroport de Barcelona és potser un dels primers aeroports amb punt a punt europeu, que et permet aconseguir ràpidament la massa crítica per completar avions que facin viatges transoceànics, especialment pensant una mica a Àsia, no? I això és una gran oportunitat, i aquesta gran oportunitat no es pot perdre. I aquesta oportunitat li permetria a la ciutat de Barcelona, doncs, estava ben comunicada, una ciutat que no és capital d'un estat, que no té aquest doping de ser la capital d'un estat, necessita tenir un nivell de comunicacions i de viabilitat altíssim, no? I aquesta és una gran oportunitat que no hem de perdre.
Amb la signatura pendent d'Àsia, doncs, ja ho he escoltat el senyor Guardiola, Manel, vinga.
No, era abundar en aquesta pregunta per si considera, per tant, que està bé que s'inclogui dintre dels pressupostos en aquesta negociació que forma part de la negociació entre el PSC i Esquerra, per rebre la inversió que té prevista Aena. És el moment.
Sí, no sé si és exactament així, No sé si és exactament així, si realment s'ha d'haver una dotació pressupostària, perquè al final estem pensant que és una operació privada. O sigui, això és una altra cosa que també hem de recordar, O sigui, Aena no és una companyia pública, Aena és una companyia que evidentment està molt condicionada pel sector públic.
Participada.
Participada per l'Estat. Però sí, els diners, diguem-ne, que s'inverteixen en els diferents projectes són diners que surten dels seus inversors. Són diners privats, no? I a vegades això també, és que hem de canviar allò d'Aena. Bueno, escolta, és un inversor. I efectes d'inversió, és un inversor privat. encara que tingui el 50% de participació pública i estigui sotmès, perquè estem parlant d'indústria aeronàutica, diguem-ne, una sèrie de reguladors, no? Sí, sí. Però el concepte és que algú Aena ha fet una reflexió i ha arribat a la conclusió de que hi ha hipotètica demanda per aquest aeroport i que, per tant, la seva inversió pot tenir retorn. I això és és una mica el secret de la qüestió. Per tant, no sé si és un tema d'incloure els pressupostos, crec que no té una connotació.
Com a acord polític.
Però el que estem parlant, em sembla, és la reivindicació que em sembla que fa el PSD és més aviat un acord extrapressupostari, no? I bueno, jo crec que s'ha de buscar un punt de trobada, que potser no, fins que hi hagi un pla més concret, no ha de ser definitivament prendre una decisió, però sí almenys obrir aquest espai que parlàvem, però amb una mica amb aquesta lectura de que aquest país, i portem temps, és un país molt trabat, planifiquem a vegades molt, es fan acords, es fan plans estratègics i tal, i després, 3 anys més tard, no han començat, no? I a mi em fa por que això entrem en aquesta bucle, eh? Jo crec que és un tema que ens urgeix. La situació Covid, que semblava que era donava un espai, diguem-ne, per refer la situació de més llarg termini, no ha passat, s'ha refet molt ràpid i per tant la necessitat és bastant
urgent,
eh? I això ens exigeix moure'ns ràpids a tots.
Clar. Leandro Valero, som-hi. Vinga, Leandro.
Sí, el proper dia 19 Barcelona torna a tenir, bueno, torna a estar a ser l'escenari d'una cimera hispano-francesa, vull dir que torna a acollir un event internacional, i aquell mateix dia hi ha convocada una protesta, una jornada de protesta de les forces independentistes. A vostè li preocupa, en funció de com es desenvolupin els fets, la imatge exterior que pugui donar Barcelona aquell dia?
Sí. Jo crec que la notícia de que hi hagi una cimera hispano-francesa a Barcelona, doncs és una molt bona notícia. Té tota la lògica del món, a més, no? Escolta, no, si hi ha algú que ha sigut zona franca sempre entre França i el conjunt d'Espanya, ha sigut Catalunya. Els lligams, diguem-ne, en França de Catalunya són històrics. Pensem, si no recordo malament, que la cambra francesa de Barcelona sembla que va néixer al segle XVIII, eh? O sigui que estem parlant d'una institució antiquíssima, i denota, doncs, aquesta naturalitat, diguem-ne, d'aquesta relació, no? I per tant em sembla que és una molt bona notícia. És molt bona notícia que la Generalitat hagi refet la relació normalitzada amb la Unió Europea, perquè vam estar a camí de 10 anys amb una relació sota mínims. Crec que el Cercle va contribuir humilment a això, amb el premi l'any passat a la presidenta von der Leyen, que va tenir oportunitat de trobar-se amb el president aragonès, i va ser un reinici diguem-ne, d'una certa normalitat, no? I per tant, jo crec que aquesta celebració d'aquesta cimera aquí és super positiva des de tots els punts de vista, no? I evidentment ja hi haurà, està anunciada aquesta manifestació independentista o sobiranista que respon a aquest joc una mica de paraules de si això, aquesta normalització, implica el final del procés o no. I jo sincerament, doncs, sense treure ningú el dret a manifestar-se sobre el que vulgui, doncs espero que no ens faci entrar altra vegada, diguem-ne, amb aquesta sensació una mica de que Catalunya és una mica hostil, per entendre'ns, que Barcelona ocupi un lloc a la geopolítica europea, no?
Valero.
Sí, bueno, estem en campanya. Estem en campanya.
Sempre estem en campanya.
Sempre. Però ara, de forma
però
més
aquest
intensa.
Any encara més, eh?
Sí, d'aquí a bueno, mes de maig, no? Justament la vigília de que vostès comencin les jornades d'enguany del Cercle d'Economia, el 29, doncs el 28, que és diumenge, votarem. Votarem a tota Espanya, amb eleccions autonòmiques també a moltes comunitats autònomes, però aquí a Catalunya les municipals. Hi ha un escenari, doncs, molt carregat d'ideologia. I vostè fa uns dies li vaig escoltar unes declaracions dient que aquestes eleccions han de ser unes eleccions que la ideologia ha de quedar en un segon pla, que s'ha de posar les dades i l'anàlisi del mandat sobre la taula i que, per tant, vull dir, són qüestions objectives i que el ciutadà ha de triar el seu vot en funció de fets, no? I no fets, no? I coses incomplertes. Vostè creu que serà possible això, per exemple, a Barcelona?
Sí, jo ho vaig dir, fins i tot si no recordo malament, ho vaig dir en positiu. Jo crec que les darreres eleccions a l'Ajuntament de Barcelona van estar molt condicionades per l'eix nacional. Llavors es parlava poc de ciutat i es parlava molt de posició davant de, diguem-ne, del repte identitari, per dir-ho d'alguna manera. I jo crec que aquesta vegada veurem un debat profund sobre la ciutat. Costa molt de veure que es desviï altra qüestió, perquè tots els ciutadans de la ciutat estem moltes ganes de sentir aquest debat, no? I serà un temps de fets, es parlarà molt de fets, de coses que s'han fet i coses que no s'han fet, i es parlarà també molt de projecte, no? De què és el que cadascú té pensat per aquesta ciutat, en un moment que aquesta ciutat està davant de reptes molt, molt, molt importants, perquè de la mateixa manera que jo deia el tema de l'aeroport, és que Barcelona té una gran oportunitat, és un desenvolupament d'una nova economia que es basa molt més en la descentralització, es basa molt més en les plataformes, en una certa democratització de la producció. Pues una ciutat com Barcelona que té, i també amb un procés de reindustrialització europeu com a necessitat estratègica, Barcelona una mica com Barcelona i el seu interland, i parlo això de l'àrea metropolitana, de la ciutat metropolitana i del conjunt del país, té una oportunitat perquè ho tenim tot, des d'un pool de universitats, centres de recerca, polígons diguem-ne d'innovació, el supercomputador, el sincrotron, els nous projectes de Next Generation que estan venint, o sigui, la configuració del conjunt és tan potent que a mi em sembla que tenim una gran oportunitat, i per tant, com Barcelona, que és el cap i casal d'aquesta zona geogràfica, diguem-ne, i del conjunt del país, pot una mica fer la seva funció, no? I de lideratge, i per tant és molt important escoltar les propostes també que cadascú porti. Però jo crec que tenim les eleccions, seran super interessants. El cercle tractarem de fer com hem fet sempre, de convidar evidentment els candidats, tractarem una mica de preparar algun document que ens permeti orientar el debat de tal manera que es parli de les coses concretes, i bueno, doncs jo les espero amb moltes ganes, és a dir, crec que hi ha diverses opcions que tenen possibilitats, diguem-ne, de treure un bon resultat, i per tant seran unes eleccions molt, molt interessants com a ciutadans, no? I insisteixo, parlant molt de la ciutat.
I les eleccions amb molta competència, hi ha uns candidats, bons, hi ha alguns que tenen ja, ja diuen, surten ja a la pole position com a possibles outsiders de tornar o de ser alcaldes i alcaldessa de la ciutat de Barcelona, una ciutat que sempre està envoltada de debats, no? Ara estem parlant, vostè ho deia fa un moment, que estem creixerà, Barcelona de creixerà, de recuperar l'empenta que tenia abans, no? L'alcaldessa Colau ha apostat els últims temps per allò que es diu la política del decreixement. Suposo que això ho veu vostè fatal, no? O què?
Sí,
no ho contempla pas, aviam.
No, sí,
perquè això del decreixement, al final, on ens porta? On ens porta això?
Tampoc sé si li atribuiria aquesta...
Ella ho diu sempre,
sí, doncs, bueno, jo crec que el decreixement, o sigui, no hi ha cap mena de demostració empírica que funcioni, no? Perquè al final, és a dir, una economia que decreix és incapaç de fer la transició energètica. O sigui, la transició energètica, que és un repte brutal de la humanitat i que l'estem experimentant cruament ara amb la crisi, amb la guerra i la crisi energètica que és prèvia, i la guerra, per haver fet una planificació que potser era una mica més ideològica que científica, doncs aquest repte requereix un volum d'inversions brutals, i l'única manera de finançar aquesta transició energètica és a través del creixement. És a dir, si avui s'han fet moltes coses, moltes d'aquestes no s'haguessin fet si no haguéssim crescut. O sigui, els avanços de la tecnologia, els avanços de la innovació, que permeten ser molt més eficients amb l'energia, des de l'evolució de les energies renovables com l'eòlica i la fotovoltaica. Les plaques fotovoltaiques han baixat de cost en els darrers 20 anys 10 vegades. Han passat a no necessitar ser subvencionades. Us en recordeu la tarifa que subvencionaven els primers projectes? Avui no necessiten aquesta subvenció perquè ja entren a un cost, diguem-ne, que compara bé amb qualsevol altre tipus d'energia. El mateix passa amb l'eòlica. Tot això com s'ha fet? Creixent. No hi ha un altre mecanisme. Si ara estem treballant amb la famosa fusió nuclear, no? Aquesta manera de fer, diguem-ne, diferent de la fissió actual, que no genera residus i que és el futur, no?, de l'energia, o que s'ha descobert ara fa poc als Estats Units. Escolta, doncs això voldrà dir ingents capacitats de quantitats de volum d'inversió que només pot finançar el creixement. I només es pot finançar, diguem-ne, amb una... Per tant, és una mica una contradicció, no? Clar. Dir que aposto pel decreixement és apostar, evidentment, per la pobresa, però és apostar també per no revertir el canvi climàtic. I per tant, és una equació que entre tots hem d'ajudar una mica a fer-la entendre, perquè a mi em passa sovint en reunions familiars i en reunions, diguem-ne, amb amics, on persones molt il·lustrades em parlen del decreixement, no? I a mi se'm posen els pèls de punta, sincerament, perquè, escolta, no...
És que havia de fer-nos no sé més anirem, pobres tots plegats.
Perquè que evidentment ens hem de concentrar tots a fer un ús responsable als recursos naturals, cosa que hauríem d'haver fet ja des de fa molts més anys. Això és obvi, però això no vol dir decreixement. Al contrari, poso un altre exemple. Europa té un drama de la falta d'independència, evidentment, amb el sector energètic i amb el sector industrial. Però parlem poc tampoc del drama que té, és la seva falta total i absoluta del món de les primeres matèries. Perquè tota aquesta revolució energètica portarà al consum de matèries primeres que avui Europa no està ni a l'extracció, ni a les cadenes de producció, ni a les cadenes de distribució. Això està en mans dels xinesos i en part dels americans, no? Però Europa no hi és. I no hi és per aquest rebuig natural, diguem-ne, a fer ús, diguem-ne, de les nostres recursos naturals. Avui surt una notícia de la trobada a Suècia, no?, d'un jaciment, diguem-ne, de matèries primeres estranyes, que li diuen, que són claus, diguem-ne, per al desenvolupament tecnològic, i és una nova demostració dels països del nord, no? Que són els que han treballat més per al canvi climàtic, que són els que tenen les economies més justes, més sostenibles, més equilibrades, amb una, diguem-ne, amb més integració des del gènere i menys diferències salarials, i són els únics que estan apostant per fer mineria per una necessitat d'autonomia i de supervivència, no? Europa està en aquests moments, Europa va prohibir el famós Shell, no? El famós la tecnologia, diguem, per extraure gas,
fracking.
I avui estem important gas americà
de fracking,
que surt d'aquí. Clar. O sigui, aquesta cosa tan una mica cínica, no? És un punt, es pot dir, com el cinisme europeu. Sí, és un problema, eh? I amb aquest problema, insisteixo, no? Els països nòrdics ens estan una vegada més donant una lliçó de com es poden tenir societats justes,
fent
creixent
les, i fent bé les coses, no?
I evidentment sent conscients de tota la realitat i sense la demagògia que estem una mica acostumats a sentir amb altres interessos.
Explotant correctament el medi ambient i fer-ho possible. Manel, sí, i Leandro,
jo li volia preguntar que, precisament parlant de transició energètica, clar, a Barcelona hem assistit els darrers temps a un canvi urbanístic molt important per part de l'alcaldessa Colau, i el Cercle Economia s'ha interessat perquè va fer unes jornades precisament sobre si el model de Fontserdà estava en perill o no, amb arquitectes en cap, exarquitectes en cap de l'Ajuntament. Hi ha una altra possibilitat de fer-ho? És a dir, hem de pensar que realment Barcelona no tindrà cotxes pel centre i que hem de fer un canvi de xip importantíssim. Com es fa aquesta transició en una ciutat com Barcelona amb aquesta experiència que ja hem tingut, que en principi s'ha reduït o hem il·lustrat amb el concepte de superilla?
Vale. Bueno, el que va fer el Cercle de fa darrerament va ser una jornada organitzada per una revista, que era la revista Política,
sí,
i Prosa,
una cobertura,
que tenim un acord que una vegada a l'any, doncs, ells fan un acte, no? Per tant, no és un acte directament organitzat pel Cercle, I va ser un acte molt, molt d'èxit de públic, sí, sí. I molt divertit, sí. La veritat, pels que vam estar allà, perquè bueno, va tenir un punt de polèmica important, no? I bueno, amb el Cerc no, darrerament no hem parlat d'aquest tema nosaltres, i és un tema al que s'ha d'anar amb compte, eh? És a dir, jo crec que les ciutats redueixin el volum de cotxes que hi són, i que a més facilitin que els cotxes que hi siguin, no, els vehicles que hi siguin, siguin de baix consum energètic, per tant, si poden ser elèctrics, en tot cas que siguin, diguem-ne, parcs molt renovats, això és un requisit bàsic per reduir la contaminació, no? I per tant, escolta, no, aquí ens hi trobaran, d'acord, no? La manera de fer-ho, evidentment, té que ser una manera racional, dialogada i ben dissenyada. Un component bàsic és tenir un bon nivell d'infraestructures, no? I aquí el cas de Barcelona li afecta moltíssim del tenir un model de rodalies, doncs, molt fora de, diguem-ne, de la normalitat, no? De la correcció, no? I que provoca que molts ciutadans, doncs, que s'han d'acostar a la ciutat per treballar, doncs, no els hi quedin massa més recursos que fer-ho amb el cotxe, i això, doncs, per tant, s'ha de ser conscient d'això i s'ha de compassar el ritme a les inversions en rodalies perquè realment la gent tingui opcions reals, no? Perquè si no tens opcions reals, doncs el que estem fent realment és, al final, doncs, fer el que no s'ha de fer, no? que és diguem-ne, fer patir la ciutadania, no? Després, sobre l'Eixample, hi ha moltes argumentacions, no? Hi ha una que he sentit molt i que es va debatre, i és que al final l'Eixample, que ens hem de recordar que va ser una proposta rebutjada per Barcelona i per l'Ajuntament, i que va ser imposada per el Ministeri, és a dir, que el Pla de Fontserrà no va ser un pla, diguem-ne, volgut pels ciutadans, perquè hi havia els interessos creats clàssics que hi ha quan hi ha una transformació d'aquest calibre. És un disseny que parteix d'una, diguem-ne, igualtat, no? De que totes les vies són iguals, no? Hi ha les excepcions dels eixos centrals, però en definitiva totes les vies són iguals, no? Clar, el disseny, diguem-ne, dels eixos verds, doncs, trenca una mica aquesta homogeneïtat, de tal manera que, diguem-ne, els actius dels que ells estiguin teòricament en un eix verd, doncs, pujaran de valor, i els que rebin l'impacte, diguem-ne, de no ser un eix verd i per tant tenir que absorbir la càrrega del carrer veí, doncs, tindran una pèrdua de valor. Això ja crea una mica, va una mica contra els principis, no? Un altre argument que jo crec que és també de molt pes i que es va explicar molt en aquesta reunió i que té tot el sentit del món, home, estem parlant de fer un parc públic a la via, i que això d'alguna forma s'hagi autoritzat amb un pla d'obres menors, entendre'm, sense afectar el canvi metropolità, doncs, home, jo crec que el procés requeriria evidentment un mínim de garanties, no? Tenim una societat garantista, no? Si tu estàs fent una modificació, no és que fas canvies unes faroles en un carrer o li poses quatre arbres, no? És que estàs convertint via pública en parc públic. Això sembla molt evident que requereix, diguem-ne, un tractament des del punt de vista jurídic que sigui garantista, no? I per tant, però al final la reflexió més significativa és diàleg, Jo crec que l'Eixample barcelonès és el centre del país, No sé com dir-ho, és el districte econòmic del país, i econòmic i ciutadà del país, no? I cultural del país, i per tant em sembla que qualsevol reforma requereix un procés de debat públic, de consens, que no hi ha sigut, I a mi em fa molta pena, perquè, escolta'm, a vegades amb temes que tenen un component més ideològic és difícil, no, posar-s'hi d'acord, no? Però un tema que estem parlant de la nostra ciutat, no? I del centre de la nostra ciutat, que això no s'hagi fet buscant, doncs, una majoria de recolzament potent, em sembla realment una mala gestió, no? Una gestió no amb la línia correcta.
Leandro. Sí, senyor Guardiola, estem parlant de moltes coses, però hi volia preguntar sobre el cercle, no? Vostè va arribar a la presidència l'estiu passat. i segurament no li agradarà, però els periodistes a la seva candidatura li van posar l'etiqueta de candidatura continuista, no? Digui'm tres coses que ha fet el Cercle des de, ja sé que és poc de temps, no? Que demostrin el contrari, no? Tres mesures que ha introduït, o dues, més igual, no? Una d'elles, ja l'adelanto, és l'anomenament d'un nou director general. I bueno, quins són els principals punts que vostè ha introduït a la seva presidència?
Bueno, és que a mi l'etiqueta continuista no em molestava, perquè com jo soc optimista de naturalesa, me la prenia en positiu. I és que realment crec que el Cercle té un contínuum, és una institució que va néixer als anys 60, als anys 50, en un moment absolutament diferent de la vida econòmica i política espanyola, no? Estàvem amb una dictadura i amb un tancament econòmic, no? La famosa autarquia, no? I el Cercle va ser d'aquests moments que la vida, que una organització neix, no? Els joves empresaris, aquí una figura absolutament clau com és el Vicenç Vives, els posa en contacte amb el poc coneixement que hi havia llavors a la universitat i a l'administració. Estem parlant de temps molt curts i molt, que avui a la joventut li poden sonar a algú estranyíssim, però és com era Espanya llavors, no? I aquesta vocació, i amb una clara vocació de ser un representant de la societat civil transformadora, no? I jo crec que aquest llegat és el llegat una mica del que jo em sento hereu de molts presidents que han parlat pel Cercle d'Economia, i cadascú adaptat al temps que ha viscut, El Cercle va ser importantíssim amb el procés, diguem-ne, d'apertura d'Espanya a Europa, el procés del pla d'estabilització abans i l'apertura i l'inici de l'apertura econòmica, la transició política. Moltes figures del Cercle han passat, diguem-ne, per les altres responsabilitats dels partits polítics i de govern, no? I per tant jo em sento una mica continuador d'això, no? Per tant, a mi el concepte continuista del Cercle no em molesta, al contrari, no? I jo el que faré una mica, doncs el que tracta de fer el meu mandat, amb el recolzament de la Junta, el Cercle opina col·lectivament, a vegades el seu president, en el meu cas, em toca venir aquí a la ràdio i explicar coses, i sempre tracto de fer un caveat, no? De dir, escolta, això estic dient coses que són la meva opinió personal, però quan opinem el Cercle fem un gran debat, i amb aquest gran debat hi ha gent que té posicions, diguem-ne, ideològiques diferents, no? I per tant transaccionem, no? I movem una coma i tot això, no? Amb una opinió, no? Per tant és aquesta la història del Cercle, no? I per tant jo el que tractaré és adaptar el Cercle, diguem-ne, als temps moderns, no? Crec que el Cercle té que fer un petit salt en quant a capacitats per poder avui doncs a participar i emetre opinions al debat públic amb més fons. Crec que, bueno, formem part d'un ecosistema de la societat civil que tenim que treballar molt amb esquemes de col·laboració. Crec que tenim que fer un paper permanent de recordatori als agents polítics i econòmics, diguem-ne, de les grans reptes i necessitats que té el país, sempre amb una mirada llarga, sempre buscant l'interès general, i aquests seran una mica els eixos del meu mandat, no? que insisteixo, em sento sobretot molt obligat per ser depositari d'un llegat i d'una reputació que el Cercle s'ha anat guanyant al llarg dels anys.
Molt bé, recte final de la conversa, 100 minutets, sí, Valero, ràpid.
Molt breu, en relació a lo que abans ha comentat Ada Colau, una senyora de la seva, diguéssim, ideologia, Yolanda Díaz, vicepresidenta del govern i ministra de Treball, continua, diguéssim, demonitzant, això ho diu el president de Foment del Treball, continua demonitzant els empresaris i els beneficis, no? En aquesta ocasió, en relació amb els preus de l'alimentació. Una mica el que vostè deia de el pla Cerdà, un pla basat en l'igualitarisme, i ara amb aquesta superilla desmuntar això, també s'està desmuntant una mica des d'aquest govern de coalició a Espanya la figura de l'empresari com a creador de riquesa i per tant vull dir, fonamental per el progrés del país?
No ho sé, t'ho sé dir, i si fos així doncs seria terrible, no? Perquè jo crec que efectivament els empresaris, no? Són, diguem-ne, els que creen riquesa, no? i qualsevol projecte de creixement d'aquesta societat, una societat ja avançada, democràtica, diguem-ne, del primer món, és absolutament imprescindible la col·laboració públic-privada, no? I a vegades es tendeix una mica en lloc d'utilitzar el sector privat per aconseguir els grans objectius públics, que això és l'encert, i torno una mica a les societats del nord d'Europa, que són els màxims exponents d'aquesta manera de treballar, o sigui, estats forts que regulen, que tenen clarament la conducció de la cosa pública, però que utilitzen el sector privat, diguem-ne, per ser el més eficients amb l'assignació dels recursos, no? Jo crec que aquesta manera de concebre l'economia i el futur em sembla que és la que toca, no? I el Cercle la defensarà sempre, o sigui, el Cercle defensa sempre una economia de lliure, i això ha sigut així des dels seus començaments, de lliure mercat, amb una característica, i és que es basi sempre en la millora de la seva productivitat i no amb baixos salaris, no? O sigui, que la manera de guanyar competitivitat d'aquesta economia de lliure mercat sigui a base, diguem-ne, de millores de la productivitat, i això vol dir un gran esforç, diguem-ne, de la direcció de la política pública per aconseguir, doncs, un bon sistema educatiu, d'aconseguir, diguem-ne, un bon sistema de salut, etc., que permeti la igualtat d'oportunitats com a peça bàsica d'aquesta visió una mica liberal, no? I jo crec que nosaltres estarem sempre defensant això, no? Jo penso que a vegades el rifirrafe polític obliga a fer posicions i frases que de vegades molts dels que les fan se la penedeixen poc després, no? I jo sincerament crec que en general aquest model una mica d'una societat que treballa de forma conjunta, que tracta de no deixar ningú a darrere, però on els empresaris que avui són, tenen evidentment un clar sentit del seu propòsit, és absolutament imprescindible.
Molt bé, estem acabant, diuen que queden dos minutes. Escolta, li vull preguntar per la pressió fiscal que tenim els catalans a sobre, que és fortíssima, eh? Tenim moltíssims impostos. N'hi ha dos que sempre són polèmics i sempre li diuen preguntar pels mateixos. S'han de desaparèixer el de successions i el de patrimoni, senyor Guardiola?
Bé, jo els diferencio. Crec que el de patrimoni és un impost per si mateix, diguem-ne, injust, no? Perquè el que fa és fa tribut a un que ja ha tributat a la generació d'aquell patrimoni, i és una, va contra l'estalvi, i és un impost que no existeix enlloc dels nostres diguem-ne països i mercats competitius, i per tant, doncs, que ens deixa una infinitat de condicions, i això ho veiem, diguem-ne, veiem molta gent que ve a Barcelona a començar les seves startups, però quan aquestes startups es fan grans tenen que marxar, és una cosa absolutament sorprenent, no? L'impost de successions i donacions és una cosa diferent, i aquí sí que funciona molt la ideologia, no? Perquè és un impost que qui ho paga és el causaler, ho paga la persona que hereda, no? I per molta gent del món de l'esquerra és un moment clar de redistribució, i per tant, doncs, justifiquen aquest impost, i per al món una mica més liberal, doncs és, diguem-ne, és una extracció d'un patrimoni
que paga
una persona. Per tant, però aquest, insisteixo, aquest està a altres països, a altres llocs, diguem-ne, del nostre àmbit, diguem-ne, del món occidental, i per tant és un, diguem-ne, té un component més ideològic. Cadascú, segons es posicioni, el defensarà o no el defensarà. L'impost de patrimoni és, per definició, un impost absolutament inadequat i fora de mercat.
No el deixo marxar sense preguntar-li pel Barça. Demà què? Guanyarà el Madrid la Supercopa d'Espanya?
Bueno, això diumenge ho veurem.
Té ganes?
Esperem que sí.
Bueno, molt bé.
El Madrid, que guanyarà?
No, dic que si guanyarà el Barça la Supercopa d'Espanya. Doncs tanquem el Converses d'aquest dissabte. Jaume Guardiola, president del Cercle d'Economia, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Bona tarda i moltíssima sort.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies també al Juan Carlos Valero, Liando l'Amor, i Manuel Manchón, dissabte que ve més converses. Gràcies, bona tarda i que vagi molt bé.
Que guanyi el millor, en tot cas.